Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Comencem el programa Peluts amb un munt d'informació sobre el món dels animals abandonats i també sobre el benestar de les nostres mascotes. Abans, però, recordeu que Peluts el podreu escoltar a 29 emissores catalanes i que és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Ens apropem cada dia més a l'esdeveniment, potser més important pels gossos i gats abandonats a Catalunya. És el Saló de l'Animal Abandonat que té lloc a Barcelona, que ja està escalfant motors. Avui us explicarem les novetats que hi haurà aquest any, tant per a l'SPAM com per a la resta del Saló. La nostra etòloga avui ens explicarà per què serveix el joc en cadells animals adolescents i tancarem el programa presentant-vos la història d'un gos que viu al refugi de Sant Boi de Llobregat. No us ho perdeu. Doncs, com us dèiem fa uns moments, el Saló de l'Animal Abandonat, més conegut com l'Animalada, està escalfant motors per la seva propera edició. Com sabeu, aquest saló és l'esdeveniment segurament més important de l'any pels animals abandonats, perquè agrupa un bon conjunt de protectores i de gossos i gats que busquen famílies. L'SPAM, com cada any, prepara la seva participació, que aquest cop serà molt activa, com no podia ser d'una altra manera. Per parlar-nos d'això i de més coses, tenim amb nosaltres avui la Isabel Navarra, de l'equip directiu de l'SPAM. Com estàs, Isabel?
Hola, Dunia, bona tarda.
Estàs bé? Estem. Dèiem com no podia ser d'una altra manera, perquè ens preparem ja amb moltes activitats, encara més que l'any passat en el Saló de l'Animal Abandonat. Veritat?
Sí, la veritat és que estem treballant moltíssim, tenim endavant un esdeveniment molt important per nosaltres que s'ha de preparar i que, evidentment, l'SPAM, com sempre, amb les nostres, el nostre cap donant voltes, hem pensat doncs, que podem fer moltes més activitats que inclús ens ha proposat, en aquest cas, els organitzadors. I, com tot, té feina i s'ha de fer des de les barreres, és a dir, des de l'altra banda.
I tant, i tant.
Que no són els refugis.
Molt bé. Perquè, normalment, ara ens parlaràs de les novetats, però així perquè la gent que potser no coneix el Saló de l'Animal Abandonat comenci a ficar-se dins del tema, normalment, què és el que l'SPAM fan, el Saló de l'Animal Abandonat? Du gossos, du gats? Com funciona?
Bueno, en si mateix, el Saló de l'Animal Abandonat és una fira, una trobada d'entitats protectores i centres d'acollida de caire municipal o comarcal, que el que principalment volem és que els nostres animals que tenim als refugis, les persones que venen, els vegin, els coneguin i els adoptin. Aquesta és la principal, penso que és l'estrella de l'activitat, és que els gossos i els gats que estiguin als nostres estants i després que desfilin.
O sigui, hi ha una sèrie, d'estants.
Sí.
L'SPAM en aquest cas deu tenir...
L'any passat, aquest any tenim una miqueta menys, però gairebé estem parlant d'uns 60 metres quadrats.
Molt bé.
Que distribuïm un gran bloc on poden haver 12 boxes per tenir 12 gossos, que és la part de gossos, que representa els centres d'acollida en la part de gossos.
I allà estan tots els centres d'acollida, diguéssim,
junts?
No,
aquest és l'estand de la protectora.
Dels quatre refugis que parlem sovint aquí en el Peluts,
Tres.
Dels tres
Nosaltres
refugis.
Portarem un estand propi, que és el de la protectora Animals de Mataró, i a banda el Consell Comarcal porta un altre estand sota el nom del Consell Comarcal com a centre d'acollida. I en aquest estand nostre distribuïm dos grans blocs. Un és on estan els animals, que bàsicament serà un estand únic molt gran
de gossos.
Uh-huh. I després tindrem un altre mòdul més petit que està composat per una part que és una gatera, és una mini gatera, on estan representats gats de tots els tres, en aquest cas del centre de Mataró i del centre de Sant Boi, i una altra, diguem-li, boxa, que és la botiga, que aquest any també tindrem en el mateix estant la difusió.
Molt bé.
El que és el que fem, els folletos, la revista, i s'aprofitarà la botiga solidària amb l'estat d'informació perquè hem tingut una petita merma d'un petit trosset.
La crisi ens treu trossets dels estants. Ja anem malament.
Però bueno,
Que la gent que es passegi pel saló...
Ens veurà
els animalons.
Bueno, veurà molt de verd, com sempre. Vull dir, veurà molts... Bé, animalons en veurà moltíssims perquè tothom que està allà I no sé si això t'ho diran els organitzadors.
Sí, ara parlarem amb els organitzadors.
No sé el número d'animals que s'arriben a estar, però en són molts. Però veurà els animals nostres, veurà els altres centres i veurà els nostres companys de refugis que estaran allà al peu del canyó aquests tres dies. I després, per suposat, veuran la Marea Verde, que són el gran grup de voluntaris que sense ells aquestes fires no són possibles. Perquè,
i què fan els voluntaris durant l'animalada?
Doncs mira, tenim diferents tipus de voluntaris. Hi ha el gran gruix del voluntariat està amb els animals, és a dir, pensa que els gossos surten dels refugis amb un personal nostre a les furgonetes, però ja arriben, són recepcionats, i després aquests voluntaris, primer, mentre no hi ha desfilades, estan pendents perquè, clar, els animals han de sortir, han d'estar allà moltes hores, vull dir, comença a les 10 del matí i acabem a les 8 o les 9
i els animalons han d'estar una mica, doncs, han de sortir a passejar,
I fer les seves necessitats, perquè si no, imagina't, bueno, tot i així, hi ha algun accident per allà al mig, però bueno, pensa que s'han de treure, s'han de calmar a vegades perquè es posen nerviosos, a vegades més tranquils, estan fent companyia mentre els nostres companys del refugi estan atenent el públic que està interessat per uns animals, i després la part més activa és que participen en les dues desfilades que es fan cada dia que dura la fira.
Que les desfilades són pel matí i per la tarda?
Són de matí i tarda, sempre.
Quin, saps si les hores, més o menys, o això li demanem millor a la... a la Neus.
Són hores puntes quan s'estan fent.
Molt bé.
I que realment, bueno, evidentment, si traiem 10, 12, 14 gossos a desfilar, no van sols. Van de la mà del voluntariat, mentre els altres estan als estants.
I quants gossos, més o menys, poden anar-hi? Ho saps, aproximadament, d'altres anys?
Nosaltres, més o menys, movem al voltant de, en aquest cas, els tres centres, al voltant de 40 gossos preparats de passo.
Déu-n'hi-do, eh?
Perquè pensa que cada any d'adopcions en podem donar 30, 40, 50 animals.
Fantàstic.
Entre gats i gossos, eh?
I aquest any com ho veieu?
Home, jo crec que bé.
Bueno, sí, no?
L'experiència en aquests anys ha sigut sempre molt bona. Aquest any, si haig de parlar per la nostra experiència, l'adopció segueix, està pujant. No sé els altres, però nosaltres seguim amb aquest ritme d'adopcions continu. Per tant, si tenim en compte que és un saló que té un ressò, que té una publicitat, que té un nom on tothom està esperant la fira d'animalada, crec que aquesta tònica que s'està veient en els refugis ha de continuar en el centre, en aquest cas en aquesta fira. Bueno, és evident que no estem sols, estem amb molts, però bueno, al final tothom treu gossos i gats amb adopció, que és l'objectiu, i segona, per mi la més important és que és visible l'animal abandonat, i és visible que la gent, si no adopten en aquells moments, tenen una visió de que existeixen molts animals i que en un moment determinat que la vida els hi porti a una decisió d'aquestes característiques, automàticament els hi ha quedat gravat al cap de que existeix l'animal abandonat.
Clar,
i que hi ha molts de centres que
tant. No, per això serveix. Llavors, així a grans trets ens has dit el que normalment fa l'SPAM, però de novetats, llavors aquest any, què és el que la gent podrà veure?
Bueno, aquest any, a banda d'aquests tres punts, que ja t'he parlat ara, hi ha una novetat que nosaltres participem, a part d'estar amb els animals, amb unes xerrades, que saps que dins d'aquesta fira
hi ha xerrades
temàtiques...
Col·loquis molt interessants.
Col·loquis, taules rodones...
Parla de moltes coses.
Nosaltres cada any hi estem, aquest any participem en tres taules rodones.
Molt bé.
I això seguirem, l'organització doncs, ens ha posat tres temes que són interessants.
I quins temes, més o menys?
Doncs mira, uno participarà Marcelo, que parlarà de la...
col·laborador d'aquí del Pelut,
si ja coneixeu, que és la part l'edat gran dels animals. És a dir,
molt bé.
L'entorn geriàtric dels animals, des de la perspectiva, aquest cas d'ell, de veterinari. Després jo participo a una taula rodona, que com sempre no sé què passa, em toca parlar
dels
temes, del finançament i les fonts de finançament d'una protectora. I després hi ha una tercera taula que la porta la Sílvia, que també... Bueno, desconeguda.
També d'aquí del nostre Pelut.
Ara en aquests moments no la tinc en ment, però la tinc aquí una mica... Se m'escapa. Però sí, suposo que quan parlem amb la Neus ara ens dirà...
Sí, de fet tenim ara el telèfon. Continuem després parlant de més temes que fa l'SPAM. Ens ha avançat doncs, aquests animals que hi haurà durant la fira i també doncs, aquests col·loquis. Segur que hi ha moltes altres coses preparades per que farà l'SPAM. Fem un incís i parlem amb la Neus perquè ens expliqui a nivell general en aquest saló de l'animal abandonat doncs, què es trobaran les persones que s'hi apropen. apropin, no? Benvinguda, Neus, com estàs?
Hola, bona tarda. Sentia aquí alguna companya de l'SPAM, que sí?
Sí, 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 aquí tenim a la Isabel Navarra.
Hola,
que li has
hola, guapíssima, què tal, com estàs?
Ja he sentit que anaves dient la taula i jo estic sí. dic els títols, si vols, us els passo ara.
Bé, més o menys, que la gent sàpiga doncs, que hi ha aquestes xerrades que no és només un saló on la gent va a passejar, sí. sinó que es pot trobar doncs, amb xerrades molt interessants si li interessa el món dels animals abandonats, no?
Exacte.
Neus, de quina edició estem parlant? De la cinquena, de la sisena?
De la setena, ja.
De la setena.
De la setena.
Set anys d'animalada,
sí, sí.
mare meva.
Set anys d'animalada ja fa molt de pes, tot això.
Ja fa molt de pes. Aquest any de nou al Palau Sant Jordi?
Exacte, sí, ho fem a la Sala Barcelona, que és a l'annexa del Palau Sant Jordi d'aquí de Barcelona. Sí, sí.
Molt bé. I de quin dia a quin dia?
Doncs mira, començarà el 14, 15, 16 d'octubre. O sigui, comença el divendres i tanquem el dia 16, que és diumenge. Que obrim des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, ininterrompidament.
Fins a les 8 de la tarda.
Exacte.
Molt bé. Dèiem amb la Isabel que dels plats forts d'aquest saló són les desfilades, perquè la gent s'hi apropa sovint, doncs és per estar en contacte amb els animals, no?
Uh-huh.
Quins horaris tenen aquestes desfilades?
Doncs mira, la passarel·la, que com tu bé dius, és l'estrelleta, no?, del saló animalada, doncs en fem dues diàries. En fem una a les 12, és a dir, de 12 a 1 cada dia, uh-huh. i després a la tarda hi ha una altra passarel·la, que és de les 6 a les 7 de la tarda.
Molt bé, perfecte. O sigui, que tant el divendres com el dissabte i el diumenge,
exacte.
Aquest 14, 15 i 16 d'octubre, ens trobarem amb això, sí, passem per la Saló de l'Animal Abandonat. Quantes protectores hi participen, a part de l'SPAM, evidentment?
Doncs a veure, mira, venen tot un seguit de protectores, potser estem rondant 13-14 protectores, a part tenim els espais solidaris, també perquè hi refugis, també que nosaltres solidàriament els hi cedim aquests llocs, doncs potser ens anem arribem a les 20 entre protectores i refugis, de tot Catalunya.
I és bastant representatiu dels centres que hi ha a Catalunya? O sigui, la gent que s'hi passi per aquest saló, es pot fer una
sí.
idea general, no? De,
I tant,
la situació
i tant, perquè,
que...
sí, sí, perquè no només també tenim refugis especials, per exemple, també de gats, que és un tema molt important, perquè hi ha molts abandonaments de gats, també, i bueno, totes les protectores que hi ha, evidentment, reflecten tot l'entorn, sobretot de Barcelona, l'àrea metropolitana. Però bueno, també ens venen de Lleida aquest any, en tindrem alguns de Lleida.
De Lleida, de la Noguera?
No, exactament,
Noguera.
Ara no et sé dir el lloc, exactament.
Però
els de la Noguera...
Uns companys de Lleida.
Sí, són companys de Lleida que ens van demanar, sisplau, si podien venir. Tenim gent de Sabadell, de Terrassa, de Granollers, ens venen d'Osona... Vull dir que déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quines novetats podrem trobar aquest any de gent que s'hi passi, que ja ha anat d'altres anys?
Doncs, a veure, en principi el saló es manté, intentem cada vegada anar fent pinzellades noves. Aquest any hem obert un taller d'activitats que intentem que sigui sempre molt multidisciplinari tot el saló, no? Llavors, ens ha fet molta il·lusió muntar uns tallers interactius on hi haurà... temes d'alternatives naturals, com les flors de Bach, acupuntura, que també es poden fer amb els animals. L'SPAM ens ha portat també uns projectes molt macos de què és una gossera, com funciona, a vine a conèixer una protectora...
Ah, doncs espera, que li demanem a la Isabel que ens expliqui
exacte.
A veure en què consisteixen aquests tallers, que ja la tenim aquí per això, no?
Sí.
Bueno, ens van convidar a participar en aquests tallers i nosaltres hem aportat dos tallers durant aquests tres dies. Un és una espècie de complement, una miqueta de l'extracció del que seria el nostre programa educatiu, que es diu què és i què fa una protectora. La idea és presentar un vídeo que nosaltres tenim, que fem servir als col·legis, que explica molt didàcticament què és el que fa, a partir d'una història d'un gos, que es diu el Pilo, es fa tota una història de quin és el treball que es fa des que l'animal es recull fins que se li troba una família.
Uh-huh.
I des d'aquest aquest mateix programa, el que hem fet ara també és complementar-lo amb un nou disseny que ens ha preparat una voluntària nostra amb un contingut i un company d'ella ens ha dibuixat una història del Pilo.
O sigui, tenim una mena com de còmic, no?
Tenim un conte amb una auca.
Pels infants, tot això,
els nens, sí. Mm. I interactuarem amb un animal, en aquest cas amb un gos, que serà el Pilo, mm-hmm. on li explicarem al nen, després de veure el vídeo, exactament què és agafar una protectora, per aquesta que tenim el perdut, què és el xip, la cura dels animals, la importància si realment ells tenen gossos, si tenen gats a casa... És a dir, quins cuidados té que tenir l'animal, una miqueta per conscienciar aquests nens que el fet de tenir un animal va més enllà de ser un caprici dins de les altres coses que poden tenir a la seva vida quotidiana.
Quan és aquest taller? Dintre, saps quin dia o Neus? Potser tu ho saps, alguna de les dues?
Sí. Aquests tallers es faran cada dia, es faran tant al matí com es faran a la tarda. Llavors, des de les 11 del matí fins a les 2, per exemple, pels matins, hi hauran tots aquests tallers i a les tardes també s'aniran fent des de les 5 de la tarda fins a les 8. És a dir, s'anirà intercanviant el que ara explicava la Isabel amb aquests projectes que ja ens han fet, que ens sembla fantàstic perquè engloba molt dins del que nosaltres pretenem l'animalada, i aniran intercalant amb el que et comentava abans, amb teràpies alternatives. Vull dir que el públic que vingui podrà seguir la passarel·la, podrà anar a una conferència, quan s'encansi la conferència podrà anar a veure aquest taller, a més també hi haurà animació pels nens perquè ens venen un compte a contes, vull dir que intentem que hi hagi molt moviment i que la gent pugui anar d'un lloc a l'altre.
Sí, perquè a vegades no faci la sensació, hi ha alguns salons, en aquest cas no com el de l'animalada, però hi ha alguns salons que la gent a vegades es queda com una mica perdut, no? Que és una exposició d'estants i no saps ben
volem
bé...
Volem que sigui molt, molt actiu, que la gent participi, sobretot sabem que és un públic molt familiar, i que venen amb nens, i llavors pues és molt important, com deia la Isabel, no? Amb l'educació ja començar a explicar als nens els problemes dels gossos, com se'ls ha de cuidar, i tots aquests projectes ajuden moltíssim a evitar els abandonaments. Llavors, ja us dic, aquest any és un boom de tallers i d'animació.
Perfecte, doncs molt bé. A més, hem de dir a la gent que vulgui anar que l'entrada també és solidària, no? El que costa l'aportació econòmica...
Sí, mira, jo us volia fer un apunt aquí. Mireu, ja sabeu que, evidentment, es té que fer haver un cobrament, no? Nosaltres cobrem 6 euros per adults, després tenim una entrada reduïda, que és de 3 euros, que és pels jubilats, i després els nens fins a 12 anys no paguen. Però mira, hem aconseguit amb la Renfe, la gent que vingui amb tren, que vulgui venir visitants amb tren... Doncs si ens truquen, nosaltres els hi passarem per internet, un PDF o com sigui, ho poden venir a recollir nosaltres a l'ADA i els hi aplicaran un 30% de descompte.
Fantàstic.
A la Renfe.
Mira, en aquestes èpoques de crisi va molt bé.
Exacte, si ens truquen i ens diuen, escolta, que vindrem amb Renfe, doncs ens truquen, nosaltres els hi facilitarem un paper i presentant-ho aquí els hi aplicaran un 30% de descompte. Vull dir que també és important el detall que ha tingut la Renfe perquè la gent també vingui.
Algun cap de la Renfe que deu ser animalista,
Ara que
hi hagi més dubtes. Doncs moltes gràcies, Neus, i esperem que el dia, recordem, 14, 15 i 16 d'octubre, si no m'he equivocat, que en aquests 3 dies tindreu molta afluència de públic i després podem contactar amb vosaltres un cop passat perquè ens digueu quantes adopcions hi ha hagut, que després, al cap i a la fi, és el més interessant, no? Que la gent vol saber. Després ens demanen quants?
Home, Déu-n'hi-do, amb aquests 6 anys que portem, en portem força. Potser podia fer un recompte i amb aquests 6 anys potser hem arribat als 1.500 animals adoptats. Imagina't. Entre gossos i gats.
Vull dir que... Ara sé que any arribem als 2.000.
A veure, la gent està molt conscienciada amb l'adopció, això és important.
Encara una mica més, encara ens han de conscienciar més.
Sí.
Vinga, Neus, doncs una abraçada.
Esteu convidats. Oh,
hi anirem, ja saps que el peluig hi va cada any. Vinga.
Salutacions a Isabel, ens veiem.
Adéu, apa, ens veiem.
Adéu. Doncs molt bé, molt interessant, Isabel. Imagino que, a part del tema de l'auca del Pilo, que ara en parlarem, en continuarem parlant, feu altres coses, veritat?
Sí, a part d'aquest taller en farem un altre que es diu Aprèn a tenir un gos. Aquest va orientat a un públic més adult, i fins a adult de nens grandets i no tan nens, vull dir, està orientat també a les persones adultes. És a dir, això era un preprojecte del que pensem l'any que ve donar-li canya, que seria un decàleg de què té que fer una persona en el moment que vol tenir un animal. És a dir, és una reflexió que va des de la decisió de tenir un gos, l'adopció, que haig de comprar, haig d'adoptar-lo, què comporta la tinença responsable, quines necessitats materials té l'animal, l'educació d'aquest animal, l'alimentació, el passeig, el veterinari...
I això ho penseu fer? Serà és una xerrada, és un taller?
No,
com...
bueno, estem en aquests moments està a la fàbrica
treballant.
Ja hem fet el guió i estem veient sota quin format, si es faran vídeo, es faran dibuix, es faran fotografia, però la veritat és que serà un treball interactiu, és a dir, pretenem uns missatges, és a dir, són 3/4 d'hora aquests tallers, vull dir que no tenim tota una tarda, sinó que s'ha de concentrar en 45 minuts, uns missatges molt concrets, és a dir, senyors, vostè surt d'aquí, ben avaluat, quan decideix tenir un animal, què comporta tenir un animal? Va dir, se suposa que les persones, quan volen adoptar o volen comprar o volen tenir un animal, això ho fan, però ens donem compte que veient els resultats, la gent no s'ha plantejat tota la responsabilitat.
Totes aquestes preguntes prèvies que t'has de fer.
Sí, sí.
Eh? No és només que tinguis ganes d'adoptar, sinó podràs mantenir aquest animal.
Podràs mantenir, tens en compte que és un mes de la família, tens en compte que farà les vacances, tens en compte les malalties, tens en compte la teva situació familiar...
Aquestes preguntes que haurien de ser bàsiques.
Sí, són lògiques i de sentit comú, però la decisió de qui és d'un, dels altres, poden canviar els entorns socials, vull dir, pot canviar la teva parella, poden tenir fills, pots tenir l'animal es fa vell, plou, neva, el gos viu 12 anys, i totes aquestes reflexions que són tan, dius, ostres, però
bàsiques.
Això és de sentit comú. Et trobes que veient els resultats que té, el que ens trobem cada dia a les gosseres, és que hi ha moltes persones que no veu més enllà del seu curt plaç de veure un animal. Per tant, aquí serà la presentació d'aquest taller i aquí se'ns ha obert una porta a un gran projecte que l'any 2012 podrem llançar, perquè això dona molt per fer tot un programa educatiu, però hi ha un nivell diferent del que s'ha dit a les escoles.
Una campanya més de conscienciació per tothom.
Sí,
De totes maneres, podríem tornar de nou a les escoles, perquè ara tenim aquí a la Pepa Flores amb nosaltres, que és una col·laboradora vostra.
Una gran voluntària.
Una gran voluntària de Calpiler. I ella ha fet possible també doncs, aquesta auca que dèiem que en aquest taller educatiu doncs, donarà llum al conte del Pilo, no?
Bueno, ella, millor dit, ella ha sigut la que ha liderat el conte i del conte nosaltres hem fet una auca.
Molt bé.
Vull dir que el resum de tot el projecte que ell ens ha presentat, que s'ha encarregat de dissenyar, de buscar qui faci els dibuixos i el contingut, nosaltres hem resumit, hem fet el conte, l'hem produït, l'hem posat, i després, a més, li hem acoplat una figura que és a l'auca, perquè això estigui de manera visible en els col·legis.
En els col·legis, a les escoles, molt bé. Doncs tenim a la Pepa amb nosaltres, que ens explicarà una miqueta més sobre aquesta campanya que ja comença pels infants. Com estàs, Pepa? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Hola, Pepa.
Bé.
Pepa, dèiem, jo ara mateix tinc aquí l'esborrany davant meu del que és en Pilo troba casa i l'he estat fullejant una mica i la veritat és que penso que els nens s'ho passaran molt bé, els nens que vagin al Saló de l'Animal Abandonat s'ho passaran molt bé amb aquests exemplars. És una bona idea, no? Tu treballes amb nens, a més, veritat,
sí.
Pepa?
Sí, treballo en una escola i també faig activitats de lleure durant l'estiu i sí, el món dels infants és la meva feina.
I com s'ho prendran aquest? Com introduiràs aquest conte i aquesta auca amb els nens?
A veure, una mica la idea era poder explicar que a veure què passa a partir de que ens trobem un gos, un gat, i una mica que els nens vegin quin és el procés pel que pot arribar a passar un animal si no tenim cura d'ell. I que malgrat això sempre pot tenir un final, a veure, feliç, un final tranquil per l'animal i per les persones també.
Molt bé. I què et anava a demanar, Pepa, ara referent a això que ens deia la Isabel, dels il·lustradors, tu en què has contribuït, en tot plegat, perquè es pugui fer aquesta ampliació de campanya educativa pels nens sobre les protectores?
A veure, jo vaig venir amb la meva escola, a l'escola amb la que treballo, a Vincles, al projecte per la part dels nens, i a partir d'aquí va sorgir la idea, vam començar a parlar-ne, em vaig posar senzillament a pensar què podia passar realment, no? Quan nosaltres anem com a voluntaris i ens trobem un gos nou, què li pot haver passat? I a partir d'aquí, pues, sabent què és el que passa a la protectora, pues, vam posar-li veu a l'animal. Vale? Perquè una mica el conte el que explica és això, què li passa amb ell, amb qui es troba, amb qui no es troba, l'enyorança, l'esperança de que hi ha gent que pot estar per ell... I a partir d'aquí tinc un company de feina, que en Marcos, que li vaig comentar, dic, escolta, dic, podríem fer uns dibuixos i tal. Espera un segon,
eh? Sí.
Llavors en Marcos li vaig comentar, vam estar fent diferents dibuixos, intentant que quedés el més reduït possible, però que fos sobretot molt visual i que els nens poguessin participar de cada pintada que feien, saber què és el que estaven pintant i una mica viure-ho.
Molt bé, doncs moltes felicitats. Jo tinc el resultat ara de primícia, que ens l'ha portat avui aquí en l'estudi del Peluts.
Ella no l'ha vist, encara.
Ella encara no l'ha vist, per això li dic...
Està calentet, ha sortit de la fàbrica.
És molt mono, Pepa, ja veuràs que t'agradarà molt i esperem que tots els infants que es passin doncs, en el saló també els hi agradi molt i que pugui ser de molt profit.
Això esperem.
Bueno, doncs moltes gràcies. Pepa, no sé si la Isabel et vol dir alguna cosa.
Bé, vull agrair-te públicament a tu i a Marcos per la feina que heu fet i per col·laborar a tirar endavant doncs, projectes que han començat molt petit a casa nostra i que creiem que han de ser la base de que aquest món canvi d'una vegada per totes i evidentment els nens és el primer eslabó que hem de començar a treballar perquè en el futur, quan siguin més grans, se'n recordin d'allò, aquella xerrada que van venir unes de la protectora explicant-se que els gossos s'havien perdut, que s'havien abandonat, que existien les gosseres i que ho parlin com dient, ostres, allò que ens van parlar ja no existeix. Vull dir, aquest seria el gran somni que penso que tots els que
estem... Que retrasats estàvem en aquella època,
sí, fixa-t'hi, tu.
Esperem.
Aquest no l'ho he dit. Es tenien gosseres i abandonaven gossos. Ai, passar la història, que sembla ser que és un malson, que no és així. Per desgràcia nostra, això, aquesta auca es reprodueix cada dia, els 365 dies.
És veritat. Bueno, Pepa, moltes gràcies,
A vosaltres.
Vinga,
adéu. Va, que encara tenim uns minutets més, Isabel, perquè ens continuïs explicant quines novetats hi haurà de més de gent que vingui al Saló de l'Animal Abandonat amb interès de veure què fa l'espam.
Bueno, i jo diria que l'altra peça important de les activitats que farem en el Saló serà el diumenge. L'any passat ja vam fer la primera prova, que de fet va sortir molt bé i vam quedar molt contents, és que l'Escola d'Aina farà una demostració d'obediència dels gossos del refugi. De gossos del refugi, gossos adoptats de refugi i gossos que estan treballant en aquests moments en programes de teràpies. Uns d'ells portats per voluntaris del dia a dia, voluntaris de l'escola que s'han educat a nosaltres i altres de gossos que tenen, ja estan a casa seva en aquests moments i que col·laboren els seus propietaris amb nosaltres. Per donar una visió d'algun gos de gossera que pot ser petit, mitjà, lleig, maco, gran...
Sí, que mai diries que mai podria ser educat,
Sí, que sempre diuen que els gossos que s'han d'educar i els educats, els més preciosos, sempre són goldens, però petaners de 14 anys són capaços d'aprendre i alguns d'ells estan participant en aquests moments en programes a la presó, i estan aprenent habilitats ara. Evidentment, la idea de fer aquesta demostració, primera, és demostrar que l'animal abandonat pot ser educat des d'un refugi per millorar la seva possibilitat d'opció. Segona, que és capaç d'aprendre encara tingui una edat. I tercera, explicar per què serveixen les ordres d'obediència. Perquè
clar.
No es tracta de fer monades.
No és només fer monades,
Les monades que veiem amb un gos tenen un sentit perquè són les eines que té que tenir una persona quan educa el seu gos perquè després compleixi poder controlar aquest animal i que sigui la convença millor. I, de fet, després ja anem a les habilitats, perquè quan estàs fent teràpia, i de fet ja has vist en els programes anteriors quan hem parlat de les teràpies assistides...
Que en continuarem parlant,
Hem de motivar a un usuari, hem de motivar persones amagades amb problemàtiques emocionals
fortes,
i que és molt important com domines el comportament d'aquest animal, com li fas fer coses perquè arrencar-li a vegades donar un somriure a un nen que té una discapacitat molt grossa.
És
que tot això són pràctiques,
són estris
que realment al final nosaltres diem un gos que fa cosetes d'educació no vol dir que estigui educat. Vull dir que l'educació és un conjunt d'actituds que utilitza unes tècniques per aconseguir que aquest animal tingui una convivència amb el ser humà bona, per tant hi hagi harmonia, per tant hi hagi continuïtat, per tant no hi hagi abandonament. I aquest és el lema que nosaltres volem transmetre des de l'escola i estem treballant. Ens hem d'educar a la societat i a nosaltres al respecte, a saber entendre'ns i senzillament a compartir uns espais comuns de la manera que ningú, ni el gos ni la persona, interfereixin en la vida de la societat.
Com ja es fa en tants altres països del nord d'Europa,
sí.
No
inventem,
del nord i del centre.
Veritat, no inventem
Vull
res.
Dir que, a veure si ens posem una mica al nivell.
Sí, la veritat és que... L'espam no inventa res. L'única cosa que estem fent és dir, per què no es fan coses? Pues que, és que s'han de fer, perquè és que quan mires enrere et dones compte que altres, a certa distància, el que tu estàs dient com algo innovador hi ha països que fa anys que estan fent tot això. Bueno, vull dir que serà una fira distreta,
molt interessant, eh?
Molt cansada, treballarem moltíssim tothom. Perquè,
però amb ganes, amb aquestes ganes, fires són, s'esperen són molt, és una fira que durant l'any tant de bo se'n fessin dues, eh?
Tots estem esperant l'animalada, sí. Perquè vés pensar una cosa, que a banda de tot això, les xifres d'adopció que són molt bones, aquest, el mes que hi ha l'animalada, aquest cas aquest any cau a l'octubre, l'any passat va caure al novembre, es disparen com 40, 50 o 60 animals més, que en certa manera ens fan baixar aquest impacte que parlàvem fa 4 dies de l'estiu. El dichós estiu que ens fa pujar la cobertura dels centres, aconseguim que a través d'animalada és com un bàlsam, sí, sí, que a més sí. Se suma a una època
que és bona,
de tardor, ja que és bona sempre per adopcions. Clar, a sobre ja és bona de naturalesa i a sobre tenim un event que té una difusió per tots els mitjans de comunicació i per tota la societat tan gran, evidentment el resultat és que bueno, estem tots aquí amb candeletes.
Esperant l'animalada.
Hi ha dues animalades.
Molt bé, doncs escolta, fem una petita pausa i continuem parlant de més temes, d'acord? Vinga, doncs fem una pausa, vale.
Nena, on són els llibres vells del prestatge?
Ai, mare, m'ho emporta els Encants Solidaris. Nosaltres no els fem servir per res i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats.
Ah, sí? I què més els hi portes?
Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui.
Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encans@protectoramataró.org. T'hi esperem.
L'Espai Veterinari.
Doncs obrim l'espai veterinari i també etològic, o d'educació canina i de consells, que us seran molt útils a l'hora d'educar els vostres animals. Avui doncs, us parlarem amb l'etòloga de l'ESPAM, amb la Marina Sebastián, que ja va estar amb nosaltres ara fa uns dies, perquè ens expliqui la importància del joc en els cadells i en els adolescents, dels gossos i dels gats, evidentment, que és tan important per aquesta etapa, perquè en un futur segurament aquests animals on siguin equilibrats. Jo no en sé gaire i qui ens ho explicarà és la Marina Sebastián molt millor. Em penso que la tenim al telèfon perquè avui no ha pogut ser amb nosaltres, però ens ha dit truqueu-me on sigui, penso que està fent teràpies, o sigui, amb gossos i persones, ara ens ho explicarà. Marina, benvinguda.
Hola, Dunia, què tal?
Molt bé, molt bé. Dic, penso que estàs fent teràpies, és veritat, que estàs fent alguna... Estàs fent activitats en terreno.
Sí, tota la raó. Estem en un centre geriàtric, aquí a Montmeló, i, bueno, totes les persones disfrutant de dos cadells que hem portat, que són uns trossos de pa, i vinga, les carantonyes i els mimos.
Home, a més, si porteu cadells en un geriàtric, és que, clar, no me'n va,
ja
us ho feu bé, ja.
Us els guanyeu, us els guanyeu.
Així, qualsevol és com arribar a una escola amb
carmels.
Amb carmelets i xocolates. Molt bé, molt bé. Dèiem, Marina, que avui ens agradaria donar quatre consells i també explicar als nostres oients la importància del joc en els cadells i en els adolescents, de gossos i de gats, perquè no només els jugant poden aprendre també moltes coses en un futur que els hi servirà, veritat?
Sí, la veritat que el joc és importantíssim i ja no crec que a nivell tant de gos i gat, sinó a nivell de tots els animals, entre ells nosaltres. O sigui, un nen que no juga, moltes vegades et diuen preocupat, no?, què li passa. Amb cadells nosaltres pensem el mateix. De fet, a la protectora, els cadells els tenim tots junts perquè aprenguin sobretot com jugar. Tenen límits en el joc, o sigui, no és jugar a lo bruto i ja està, sinó aprenen una miqueta pues, quan tinc que parar, com té que ser de forta la meva mossegada per no fer-li mal a l'altre company. Totes aquestes coses que si no aprenen de petits és molt i molt complicat que un humà li expliqui.
Però això vols dir que els poseu junts justament perquè ells entre ells mateixos ho aprenguin, no és que estigueu vosaltres vigilant.
Sí, sobretot a la fase de socialització, que pensem que és importantíssima tant amb la mare com els seus germans. O sigui, tenen que aprendre a posar límits, a l'ara no vull jugar, ara vull jugar i com tinc que fer, perquè els que ens hem trobat moltes vegades, gossos que entren al refugi, per exemple, i no sabem la seva història, i no juguen amb gossos o inclús no volen res d'interacció amb uns altres gossos, molts dels problemes venen per quan eren cadells. no han tingut relació amb gossos i no han après a jugar. Per tant, no entenen de llenguatge corporal.
Això pel que fa als animals que viuen en un refugi, però clar, si tenim un animal cadell a casa i no tenim la possibilitat de dur-lo amb altres 20 cadells, com ho fas?
Realment, jo el que aconsello a tot el món és el parc. El parc és un lloc en hores puntes on trobem tots els que passegem gossos, tant grans, petits, cadells, o sigui, o apuntant-se moltes vegades també que nosaltres ho fem, cursos de socialització de cadells, importantíssim, on es parla de tots els consells, com tens que actuar front un gos que està jugant una miqueta més brut amb un altre,
i
o sigui,
com has
són consells on tens que aprendre tu més que no el gos.
I com has d'actuar davant d'un cas així, Marina?
Per exemple, jo el que em trobo moltes vegades en aquests cursos de socialització de cadells, no tots els gossos juguen igual, a lo millor igual que els nens, ni en gossos que criden més que un altre. Llavors, moltes vegades el que diem és un gos perquè cridi més no vol dir que de seguida tingui que anar a la mama, no? De, ai, que li ha fet mal, aparta't. O sigui, això té que resoldre el gos. Nosaltres, evidentment, vigilant, però realment no mai tenim que interactuar dins perquè quan entra el ser humà jo crec que posem més problemes que realment solucions.
Si vols dir que a vegades quan duem el gos al parc i un altre gos el mossega o estan jugant d'una manera més agressiva potser i el nostre gos es queixa, l'ideal seria no interposar-se, no interferir.
Moltes vegades, per això és el curs de socialització de cadells que acostumo a dir que tot el cadell tindria que passar per aquest curs, hauria, perquè ensenyem el llenguatge corporal del gos. És a dir, aprendre a distingir quan el gos està jugant, encara que sigui el bruto, quan realment està dient això és meu i no vaig tant de joc, o quan està sent amistós. O sigui, aprendre a entendre un gos, que és l'important. O sigui, no és tant educar el gos, sinó aprendre tu quan tens que interactuar i quan no. O sigui, no sempre que n'hi hagi una baralla deixem que siguin ells els que s'apanyin, no? Però aprendre quan el propietari té que actuar.
Que es matin.
Clar, moltes vegades no és això. Però sí que en aquests cursos fem molt reforç d'això. Com un gos es comunica amb un gos, amb una persona, que això m'agrada, això no m'agrada, o sigui, aprendre a educar el gos, bàsicament.
Això en el cas dels gossos, però si tu tens un cadell de gat i no pots fer un curs de socialització de gats, perquè penso que ara, avui en dia, no el teniu, quin consell li donaries a una persona que té un cadellet a casa? Ha de jugar amb ell? Si ja veu que juga sol, l'ha de deixar jugar? Quina importància té el joc entre el propietari i aquest cadellet que ha arribat a casa de gat o de gos?
Clar, moltes vegades el que tenim que diferenciar al principi és el gos, que és un gos de manada, gregari, que està acostumat i té la necessitat de conviure amb animals com, o humans, o sigui, tindre una manada. El gat, per el contrari, és un animal solitari. O sigui, no desenvolupa problemes de conducta per no tindre una altra companyia de gat o no necessita de la manada. Per això no vol dir que no jugui, ni molt menys. O sigui, realment té que jugar.
I nosaltres
hem de
jugar amb
ell? Gat és més difícil, tens tota la raó. O sigui, si tu l'agafes i te'l portes a un parc i no l'acostumes, l'estrès en el gat és molt important.
Sí.
Llavors hem d'intentar reproduir amb un gat joguines com són pilotes, com són cordills, com són coses que una miqueta reprodueixin a l'instint de casa, però jugant amb nosaltres. És a dir, no m'esgarrapis, no et puixis pels pantalons, coses típiques que el que té un cadell de gat sap, no?, lo entremaliats que són. I ensenyar-li a través del joc límits, evidentment. O sigui, això es pot fer
sí.
I això no.
Tu recomanes que tant amb cadell de gat com de gos o adolescents, no sé fins a quin moment podríem dir que el gos i el gat ja han acabat aquesta etapa, tu recomanes que hi hagi un joc uns minuts al dia o potser uns minuts a la setmana que hem de dedicar-li al nostre gos només o gat només per jugar?
Jo realment recomanaria cada dia. O sigui, és una interacció, és un hàbit que si tu tens un animal, o sigui, et tens que preocupar tant de portar-lo al veterinari com jugar amb ell, com donar-li de menjar. O sigui, jo el ficaria dins de les necessitats bàsiques que necessita qualsevol que serviu, no? Un gat, un gos, però
molt
com
bé.
Part de la interacció i socialització que fem a l'humà amb l'animal. O sigui, és necessari, perquè si no fem animals a riscos, no? Que realment després
que
vols jugar i l'animal no sap jugar ni vol jugar amb tu, no? I pot ser agressiu de vegades.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Marina, la importància de jugar amb els nostres animals. Potser algun dia ens podries explicar exactament doncs, de quina manera jugar o quin joc, a lo millor, si no tenim la possibilitat d'estar amb altres gossos, potser ens podries explicar quins jocs serien més adequats, perquè és veritat que moltes persones jugant al final acaben creant animals agressius, també.
Clar, clar, clar. I depèn que joc pots potenciar unes coses o unes altres.
Exacte.
O sigui, és molt important saber quin tipus de joc per aquest tipus d'animal, clar que sí.
Molt bé. I potser fins i tot hi ha algunes races que estan més predisposades que unes altres?
El lloc, home, sí, sí que tenim des de, a veure, gossos de talla més gran, com seria, jo que sé, un gran danès, com seria un Sant Bernardo. De seguida veus que els 7 mesos, 8 mesos a l'any, ja són gossos que realment es passen el dia quasi prenent el sol i bé, juga una miqueta, però no són tan juganers com a lo millor, jo que sé, et diria un boxer. Els boxers diuen, o el retriever, el golden o el labrador, són gossos molt aptes per a l'ensinistrament, bàsicament per això, perquè es passen tota la vida jugant. Mm. Llavors és molt fàcil ensinistrar-los a educació o a gossos de treball, per exemple.
Mm-hmm. Molt bé. O sigui, vols dir que potser un Sant Bernardo o un d'aquests, un gran danès, potser els hi costa una mica més, no?
El cul.
Clar, el pots guanyar menjar, però el joc moltes vegades, ja quan tenen 5 anys, doncs et diran, mira, sí, puc jugar, però no tant com
jogo,
un gos que tingui més
per
mogut,
compromís. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marina, i bé que continueu. Ara què fareu? Heu acabat la teràpia o continueu?
Sí, ara estàvem, ja fem la despedida amb els gossos, tots donant-li carantonyes, petonets, i bueno, i ja els gossos estan rebentats després d'una hora de cada escadallets, i tornem ja, pues, bueno, a deixar-los a que dormin, descansin, i bueno, i donar-los el premi per la feina ben feta.
Home, ells s'ho han passat bé, i aquesta gent gran que teniu aquí, segur que se li ha il·luminat la cara donant unes horetes, eh? Que això també és molt
la veritat
important.
Que sí. Els dos actors estan faltos, no?, de carinyos, de mimos, i jo crec que s'ha fet. A aquesta hora ha arribat molt bé als dos, tant al gos com a la persona.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marina, i a veure si tenim per aquí a prop algun dia, eh?
Perfecte,
adeu,
a vosaltres.
Adéu, Marina. Adéu.
Adéu.
La veritat és que està molt bé, eh? El que ens explica la Marina del joc i també aquests cadallets que segurament avui hauran jugat molt en el geriàtric, eh?
Aquest segur.
Aquests han passat tipa avui.
Jo us convidaria un dia a veure la gossera, perquè és molt divertit si tens ganes d'observar. Veure que els gossos com juguen. Quan hi ha camades de gossos, els veus allà estirats. I els gats són superdivertits, perquè de cadells no paren, són com motos.
Sí, estan una mica bojos, eh?
Semblen d'estafant salts i fan coses estranyes. Però és que després vas veient que els gossos i els gats adults, que sempre tanquem el joc en l'animal, és el bebè, el gos petit, veus gossos adults jugant, es mosseguen i tiren, és a dir, sense fer-se mal, es fan els seus... Es marquen les seves regles, i la veritat és que és superdivertit perquè els veus amb una felicitat. Ells estan aliens a tots nosaltres, jugant, i vinga, i vinga, i vinga, i vinga, i vinga.
Sí, sí, sí. És la importància aquesta del joc, no? Que jo li deia a la Marina, a veure si pot venir un dia i ens pot explicar també maneres de jugar, eh? Perquè molts d'aquests gossos...
És que pots potenciar...
Sobretot amb els... sobretot amb els gossos, justament.
Sí, els gats, la veritat és que no és...
Bueno, pots tenir un gat esquert a casa.
Pots provocar problemes, eh? Però pots provocar, sí. Depèn quins jocs fas amb el gat, pots provocar que després et desgarrapi.
Sí, un
gat
esquert...
Que et fan esgarrapades i vigileu quan li estem donant corda amb un gos i un gat, perquè després se'ns pot tornar en contra aquest comportament. O fer, per exemple, amb el gos típic, t'agafo una corda, aquest tipus d'ossos, aquest tipus de nusos que
sí,
són,
aquestes...
i te'ls estiro, te'ls estiro, i el gos guanya. Això és reforçar un comportament que pot portar problemes en el futur, o que mosseguen i es van animant. Jo heu vist alguna vegada cossos que es van jugant amb tu, es van accelerant, i van mossegant-te el braç.
Uh-huh.
I això
potser en un futur... Ell...
Pot ser un problema, perquè això entre els gossos, quan ho fan, o els gossos entre si mateixos, a vegades tots es veien jugar cadells i sents... És un xiscle així sospitós, dius que passa, no, és que l'altre li ha fet un xiscle i van dir, fins aquí arribes.
Fins aquí.
I veus el comportament, jo no soc catòloga, observes la natura, observes els animals,
i ells mateixos s'autoregulen.
Sí, ells fan la... I quan no, això és tan important, la mare és la que posa ordre. Quan arriba un moment que hi ha un... Allò, agafa la mare i fa... Nyac, nyac, nyac.
És que talla el cotarro, és que és així. És així
en
totes les etapes, eh?
S'havia cap a casa.
Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, podem anar ara fins... Volem uns quilòmetres fins al refugi de Sant Boi del Llobregat, no gaire lluny, eh? O fem un avió curtet. Fins al refugi de Sant Boi perquè ens parlin d'un... Ja tant parlar de gossos amunt i avall, doncs, home, ja que ens presentin el cas d'un animal, no? I per això, doncs, contactem amb l'Anna, que està en el refugi de Sant Boi, en el refugi municipal de Sant Boi, que ja de pas recordo que es troba al carrer, a la Riera del Fonollar,
número 2. En el recinte de la policia municipal.
Ah, exacte. Doncs allà mateix, ara mateix tenim l'Anna, doncs, amb molts animalons al costat, i ha preparat una història. Benvinguda, Anna, com estàs?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Molt
bé, què tal?
Molt bé, estem aquí amb la Isabel i jo, doncs, parlant de molts temes avui, molt, molt interessants. I ja tenim ganes d'acabar el programa, però ben acabat, o sigui, amb la història d'un animaló. Quin has pensat avui per parlar-nos, Anna?
Bueno, hoy hemos pensado en hablar del Taste, que es un perrito así gran, un poquito de tamaño grande, que tiene un añito y medio, y bueno, se lo encontraron en una calle de Hospitalet y tal, lo trajeron aquí, y aquí lo está pasando un poquito mal porque es un perro muy nervioso. Entonces, lo de convivir con tantos perros en un patio no lo lleva muy bien.
No.
Pero luego con las personas pues es muy cariñoso, es muy juguetón, tiene muchas ganas de contacto con personas, entonces...
A més, és bastant jove, no?
Una bona família con ganas de dedicarle tiempo.
Clar, clar. Anna, deies que l'havien trobat per aquí a prop, veritat, a ell?
Sí, sí, lo encontraron en l'Hospitalet de Llobregat.
Mm, molt a prop d'on sou vosaltres. Sí, i has dit que es deia Taste, amb dues T's?
Se llama Taste, C-A-S-T-E, Taste.
Molt bé, molt bé. T'ho dic perquè jo ara mateix el que faig és, mentre me'n parles, ja ens agrada aquí a Peluts, és mirar, veure-li la cara, no?, de l'animal de què parlem, que canvia molt, dius, el nom d'un gos
i... Bueno, la foto no hace el su gusto, la verdad es que es más bonito de lo que se ve en la foto todavía, hay que conocerlo a Taste.
Bueno, és veritat que la foto no és molt afavorida, pobre.
Estos fotógrafos de Sant Boi...
Cuando llega el perrito y todavía, pues, claro, asustados, tienen más miedo, pero ahora ya nos
pobret.
Conoce y ya tiene ya todo el refugio ganado, entonces ya és diferent, sale
una
más
oveja,
guapo,
no?
Más
sí, és veritat que l'estem veient, de pas li diem als oients, que la manera de veure el Caste és entrar a www.protectoramataró.org i allà hi ha un cercador magnífic que poses doncs, gossos, mascles i fins i tot pots escollir el refugi, en aquest cas el de Sant Boi, i de seguida et surt ordenat per ordre alfabètic i veus la foto del Caste. Mira, de cara, la carona és una preciositat. Hem de dir que és un gos, sembla, de mida mitjana, no? No, o es gran.
Bueno, es mediano tirando a grande, ya sí, es un poquito más grande.
Podría ser como un pastor alemán, Anna, más o menos, o no. D'alçada, D'alçada podria ser com un pastor alemany o una mica menys?
Bueno, quizás un poquito más pequeñito. Uh-huh. Un poquito más pequeñito un pastor alemany.
Uh-huh. Sí. Molt bé. I el que sembla molt graciós, a la gent que pugui ara mateix també connectar-se i mirar-lo, el que sembla molt graciós és que a mesura que vas anant al llarg del llom, se li va com rinxolant i té un munt de rinxos al final,
sí,
el llom.
Sí, sí, tiene todo... La verdad es que, aunque no lo parezca, també la cabeza la tiene toda llena de rinxitos. Sí, sí.
Novejero,
sí. De hecho, le toca una sesión de peluquería en esta semanita para quitarle, bueno, para peinarlo bien y dejarlo bien, bien bonito, porque a ver si podemos conseguir llevarlo a la animalada. Ajá. Y que lo conozcan también por allí y tal.
Muy
y
bien.
Bueno, pues necesita eso, un buen bañito con los rizos bien peinados. Claro, porque están aquí, como están todo el día jugando entre ellos y tal, pues se desmelenan un poquito más.
Claro, claro, normal, escolta, y ya está bien que juguin. Dius que has volgut parlar del Caste avui perquè no ho està passant bé, diguéssim, la seva relació amb els altres animals,
sí,
oi?
Sí, perquè dijéramos que hay perros que, bueno, que sí, que al estar en patio con perros juegan y no los ves tan estresados, ¿no? Hay perros que pasan miedo, Caste no es el caso, es un perro bastante espabilado con otros perros, pues juega y está ahí. Lo que pasa que lo pasa mal porque, claro, demasiado estrés, tanto perro en un patio, pues claro, al final es como que capta siempre tu atención, si no lo consigues está ladrando, ¿no? Es como, se estresa más por esto, por vivir en patio, pero una vez sale, aunque no sea un perro tranquilo, sí que es verdad que se relaja bastante, entonces, no sé, es interesante que salga y... no continue, no, reforçant aquesta conducta d'estar tot el dia ladrant,
clar,
no? O nervioso, no?
Clar, això de seguida que arriba a una casa...
Sí, una vez que salga de aquí, la família, pues le dedico un poquito de tiempo,
això,
y tal, el perro cambiará muchísimo.
Mm. Això és que, a més, bueno, la Isabel ens ho pot dir, vosaltres també, que esteu en contacte amb els propietaris, un animal quan arriba a casa canvia totalment.
És que
a vegades diries, era aquest el gos que em vaig endur?
Ens ho pensem nosaltres, quan ens arriben fotografies de cada setmana o cada aquests temps ens arriben fotos d'animals adoptats i dius, ostres, aquell és aquell, no pot ser,
no
perquè
pot
el veus, estic en un sofà. No sé què passa, no, tots els nostres gossos quan ens envien fotos pel Facebook són els perros del sofà. I quan dius, però si era una moto, si era histèrica aquest gos, insuportable. Sí, diu, home, el primer dia va ser l'adaptació, però després, clar, penseu que els animals estan subjectes a un estrès continu, amb un entorn estressant, amb uns espais, estan amb més densitat d'animals a la que tenien que tenir, moviments, vull dir, i amb un entorn que els han tret d'una casa i els han posat allà en una gàbia.
Ah.
I alguns setmanes, mesos i altres anys, és clar. Ah. L'animal pues, ho passa malament.
Home, i tant, és com si a nosaltres, Anna, ens posessin dins d'un espai doncs, amb molta densitat de paquet. Ens agrada a vegades tenir
claro,
el nostre temps tranquil.
Hay mucha gente que viene y te dice, por ejemplo, ah, yo pues quiero un perro muy tranquilo o muy tal, y bueno, las cosas, luego tú cuando te vas al perro a casa realmente ves, ¿no? Si el perro es más tranquilo o es más nervioso, y sobre todo cuando llegan a casa, al final acaban siendo más tranquilos de los que son en refugios, sobre todo, ¿eh? Piensa que en refugio ya no solamente porque vivan en jaulas y no estén en libertad, sino también porque conviven con muchos perros que la mayoría no están acostumbrados a convivir con tanto perro, ¿no? Entonces, al final, por una cosa o por otra, pues no lo llevan
del
tot com
bé.
Quisiéramos.
Com el caste, ¿eh? Com el cas del caste.
Claro, com el caste, com moltíssims altres, però sí, com el caste és un clar exemple de que el, bueno, vivir en patio con tanto perro, pues, bueno...
Acaba cansant, pobres.
Sí,
Digue'm a les persones que estiguin interessades doncs, en anar a conèixer el caste i potser adoptar-lo, potser no, esperem que adoptar-lo, com ho poden fer? Hem dit l'adreça fa una estona, tornem a recordar que és Riera del Fonollar 2, de Sant Boi de Llobregat, allà en el recinte on hi ha la policia.
Sí, a ver, siempre aconsejamos que es mejor que las personas vengan aquí, vengan a conocerlo, lo saquen a pasear, se tomen su tiempo, porque realmente cuando tú vienes a ver a un perro, a un refugio, al que sea, ¿no? Tú ves a través de una jaula y bueno, pues lo que ves es, realmente no ves, ¿no? Lo que es al final, ¿no? Entonces, mejor es sacarlo, conocerlo y, bueno, pues acariciarlo, manipularlo un poquito para saber más o menos qué perro te vas a llevar. Entonces, yo siempre aconsejo que vengan al refugio y vengan a conocerlo y a sacarlo y a dedicarles un tiempecito antes de tomar la decisión de llevarse un perro a casa, ¿no?
Molt bé.
Creo que tiene que ser una decisión muy, muy pensada y muy madurada.
Sí, sí, sí. Això...
Sea el perro que sea.
Molt bé. Digue'ns els horaris en què esteu oberts, si ja ho deixem aquí.
Mira, pues de 11 a 7, de lunes a sábado.
Sí.
Pueden venir a cualquier hora dentro de ese horario y luego los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Molt bé, perfecte. Doncs esperem que el càstig el puguin adoptar i si no, potser ens esperem uns dies i també el podem conèixer, l'animalada, i veure el desfilar, a veure què tal, eh? Vinga, moltes gràcies, Anna.
Adéu,
Anna.
Adiós, adiós.
Doncs, Isabel, ho deixem aquí nosaltres. Fins la setmana vinent amb més peluts. Vinga, adéu.
Adéu.